Bona nit, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres en un programa més de Perfils, aquí al 107.6 de la FM, Ràdio Falset.
I avui ja en plena primavera i en aquest mes de maig començarem amb un nou convidat que ens explicarà coses de la seva vida i de la seva feina.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun aspecte o altre, però també pensem que és molt més que una simple entrevista.
També volem que us agradi i us interessi el que diem i expliquem, així passar una estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els perfils del personatge, per això el nom del programa, que es diu Perfils. Buscarem el perfil personal, el perfil professional i també l'altre perfil, potser que desconeixem més, que és el perfil més humà.
I volem, si es deixa, que crec que sí, que es deixarà, descobrir i aprofundir més en la seva persona i conèixer-la més que no pas el personatge en si.
I ja, sense més preàmbuls, si us sembla, comença ja el programa Perfils.
Avui parlarem amb el senyor Ramon Aleu, actual senador del Partit Socialista Català, i ets alcaldable de Falset en dues legislatures.
Bona nit, Ramon.
Bona nit.
Bona nit.
Per començar sempre aquest programa, intentem buscar els orígens. On vas néixer i on vas viure la teva infantesa?
Jo vaig néixer a Margalef, l'any 48, o sigui ja tinc més de 60 anys. I vaig estudiar primària a Margalef, vaig viure allà fins als 10 anys, després vaig anar al seminari de Tortosa, vaig abandonar el seminari, vaig passar a estudiar enginyer agrònom, que ho vaig estudiar a Madrid, perquè en aquell moment era l'únic lloc on feien la carrera, i en posterioritat vaig començar treballant de professor al Sant Pau un any. Després vaig treballar a una empresa cooperativa de la Ribera que es deia Fare, comercialitzaven fruita, la que guardo molts records, molts bons records, però que ja només són records, perquè avui ja no hi ha ni les varietats de quan jo treballava, ni hi ha cap producte fitosanitari que servissi, fa molts anys. I també vaig treballar a la cooperativa de Falset. Estic casat amb la Conxita, que coneixeu, tinc tres fills i un net.
Bueno, escolta'm, amb tota aquesta resposta ens has trencat totes les preguntes que tenim preparades per...
Vaja,
quasi que ja podem plegar.
Sí, però bé, en tot cas, si tornem a reprendre el fil del que dèiem, te'n recordes la teva primera escola, els teus mestres, com vivies aquella escola?
Ui, patia molt quan anava a l'escola. Vam tindre... a Margalef, que era un poble molt petit i molt allunyat, i jo vaig viure la presència de mestres republicans represaliats.
Ah, vols dir, estaven com si fossin exili,
quasi. Sí, com si estessin castigats. Un d'ells l'he conegut després i va recuperar la seva militància Esquerra Republicana a Reus, es deia Pàmies, però l'home estava bé ja... tenia un defecte a caminar i estava molt vell quan jo el vaig tindre, i després molt més. Era una escola amb una estufa de llenya que escalfava els de prop, però que els de lluny se gelaven perquè entrava fred per tot arreu, però bueno...
I portava a buscallet cada dia o no?
No, jo això ja no ho he conegut, i l'Ajuntament s'encarregava de fer la llenya per l'escola i els pares l'anaven a fer. Però no, això del buscallet encara no. Teníem una enciclopèdia, que era un llibre per a totes les assignatures i per a tots els coneixements, i bueno, doncs així va anar el meu primer ensenyament.
I ets bon estudiant?
Suposo que no massa, llavors.
Tens alguna anècdota d'aquell temps?
Algun record? Explicar,
sí. Home, sí. A Margalef els crios, que la gent gran els deia així, ens deia així, el nostre lloc d'anar a jugar des de que començava a ser practicable el riu era el riu, és a dir, sempre érem al riu, molt, i això comportava que alguna vegada queies, no? I la meva les meves, els meus problemes per a que no se n'assabentessin a casa de que havia caigut al riu, doncs eren considerables, però sempre se n'acabaven enterant i acabava rebent més del que hauria rebut si hagués anat a confessar-ho de bon començament.
Bueno, ja no us has explicat on t'has estudiat, vull dir, ja no cal tornar a repetir. Suposo que has dit que estaves casat, tens fills?
Tinc fills, tinc tres fills, el Guillem, la Montsant i la Núria, que
tots la gent
Falset,
de Falset, no?
Són, els coneix tothom, i que tots tres ara estan vivint a Barcelona.
Sempre has viscut a Falset? O sigui, pendent de l'etapa de Margalef i de l'etapa de l'estudiant a
sí,
fora?
Sí, des de l'any 76 que vaig deixar d'estar a Madrid, bueno, 75, finals del 75 que he viscut aquí a Falset.
Aviam, a nivell personal, a què et porta el fet de viure al Priorat? O què t'ha portat? Una cosa especial? Un sentiment? T'ha agradat? Volies marxar? Tenies una altra idea?
No, no volia marxar.
O les coses te van vindre soles? Per...
No volia marxar. O sigui, la idea compartida amb la meva dona era de trobar una feina aquí i viure aquí. No sabies massa com, però en aquells moments el plantejament de la vida era molt diferent del d'avui. Avui sembla que si no es té una garantia molt garantida no hi ha problemes, i llavors no hi havia cap tipus de garantia, però com que no la tenia ningú, doncs tothom ens espavilàvem i tiràvem endavant de la manera que podíem. Jo vaig tindre feines diverses fins que vaig entrar a la política, i però sempre vaig anar treballant com podia, i el lloc que vaig treballar més temps va ser probablement a la cooperativa Fare de la Ribera.
Escolta'm, has comentat això, has parat la paraula política, i penso que en el teu cas et marca evidentment la vida, no? Però de jove ja tenies aquesta, diguem-ne, aquesta inquietud política? De jove?
No com s'ha desenvolupat encabat. És a dir, el meu desembocament a la política va ser a partir de grups de joves, d'una inspiració cristiana, que ens movíem, que volíem, que fèiem reflexions, que mostraven la nostra disconformitat, però tot això va anar plasmant quan l'any 75 va vindre la democràcia i va haver gent que va anar agafant opcions, concretament en el meu cas el Joan Borja em va dir, escolta, jo faig l'opció dels socialistes, i la dona i jo vam dir, nosaltres dos també, i vam entrar a formar part del, en aquells moments, Partit Socialista de Catalunya Congrés, i per el devenir al puesto que estic avui políticament. Però no era part, no hi havia un sentiment de política com el que hi ha avui de partit, sinó que es veia com una necessitat per modificar l'estructura que llavors hi havia i la falta de democràcia que llavors
marcar,
hi havia.
I va marcar algun fet, i va marcar això, o sigui, aquesta decisió, algun fet concret i va marcar per dir, a partir d'ara doncs sí que m'hi dedico d'una manera...
No, perquè això va ser entrar a formar part del Partit dels Socialistes, bueno, llavors del Partit Socialista de Catalunya. Però no, en cap moment pensava que m'hi havia de dedicar d'una manera gairebé absoluta, sinó que això va ser després de les primeres eleccions municipals.
Quin fet històric creus que és més rellevant de tots que han passat al llarg de la història? I que tu te'n sentis d'una manera o altra partícip. No participen físicament, sinó que t'hagi pogut dir aquell fet històric, sempre penso que es considera que és molt important.
Dos.
Dels dos.
Sí, perquè em va impactar molt i em va fer reflexionar molt la mort del Carrero Blanco. Va ser un atemptat planificat que va fer voltar un cotxe, va morir el president del govern, però em va fer entendre que aquest no era el camí. I després ho he pensat moltes vegades en acabat. El primer dia de les primeres eleccions, el 15 de juny de 1977, el poc que en sabíem, el pardillós que érem i la il·lusió en la que la gent, sorprenentment, en contra de lo que digui molta gent, anava a participar i a votar.
Havies participat tu amb Unió de Pagesos també o no? Llavors l'any 77 quan se va...
Sí, jo sóc militant d'Unió de Pagesos des de llavors i continuo pagant quota.
Perquè en aquella època treballaves a la cooperativa ja.
Sí, o sigui, vaig treballar a la cooperativa.
I com arribes a la política d'una manera ja més, més seriosa, diguem-ne?
Les eleccions municipals de 1979, els socialistes van fer una reflexió i vam decidir que teníem que presentar llista, encara que en aquell moment s'estilaven molt les llistes comuns d'esquerra, però nosaltres vam entendre que si volíem existir havíem de presentar una identitat. I en aquell moment vam proposar que jo fos el cap de llista. No vam guanyar les eleccions, es va guanyar la UCD, però pels pactes de progrés, amb el vot de Convergència i de Unió de Progrés Municipal, vam aconseguir l'alcaldia. I després es va produir un fenomen en el que no comptàvem, que és que del partit judicial de Reus tocava un representant socialista a la Diputació. I una mica massa no feia il·lusió a ningú, això de la Diputació. Eren moments en què tothom parlava en contra de les Diputacions. I jo vaig anar pels pactes posteriors, vaig ser vicepresident i, bueno, entenc que vaig fer una bona feina i a les segones eleccions al Parlament de Catalunya em van proposar anar de candidat. I clar, a partir de llavors pues, ja és un sou i una incompatibilitat en fer altres feines, tot i que això de la incompatibilitat encara està de moda. Us diré que jo sóc dels que necessito compatibilitzar els meus ingressos. Sabeu per què? Per la teulada fotovoltaica. No, però és que és, a veure, jo no tinc cap més ingressos.
I escolta, i si ets senador, això no ho has pogut intentar canviar?
No, perquè la llei és així. El que passa és que i jo entenc que és bo que sí, que la gent sàpiga que jo tinc uns altres ingressos que són aquests, però clar, si en acabat diuen tants tenen altres ingressos, escolti'm, que jo tinc en total 500 euros més a l'any.
Bueno, suposo que aquestes plaques tampoc deuen ser un
no,
gran...
No, posa una incongruència de la llei en aquest sentit, no?
Sí, a veure, les plaques mos donen 1.000 euros a l'any a la dona i a mi,
si
per tant 500 per cada
si tinguessis un parc com ara es munten. Però bueno... Bueno, deixa'm preguntar, perquè si no mal me'n recordo, tu vas ser el primer alcalde de la democràcia aquí a Falset. Com van anar aquells moments?
Fa 30 anys d'això. Sí, aquest mes passat va fer 30 anys. Mira, jo ho acostumo a explicar gràficament. Si algú en aquells moments entrava a l'Ajuntament de Falset, havia de sortejar un puntal que aguantava la viga mestra que aguantava el primer pis. Hi havia un puntal que aguantava la viga mestra. Pujaves dalt i si entraves a la sala d'actes, i damunt d'aquell puntal hi havia una segona viga mestra que aguantava la viga mestra del segon pis. I del segon pis cap a la teulada també hi havia una viga mestra que aguantava la teulada. Bueno, és el que hi havia. I com a anècdota, i aquesta sí que és així, em sembla que vaig entrar d'alcalde el 27 o el 28 d'abril. I el 30 d'abril s'havia de pagar als treballadors. I em ve el secretari, era un senyor que es deia Rei, que va estar relativament poc temps aquí a Falset, i havia estat més temps, però que aquí després hi va estar poc temps, em diu, hem de pagar, sàpigui que és un taló sense fondos, però hem de pagar els treballadors. Jo vaig anar a veure el senyor Baltasar Sabater, que llavors era el director de la Caixa de Tarragona, I vaig dir, escolta, què fem? No et preocupis, home, ja vindran els diners i això ja se regularitzarà, paga sense por, ja els treballadors han de cobrar, bueno, bueno. I jo vaig jurar a mi mateix que això no havia de tornar a passar mai més. I bueno, una mica la sensació, no de falset, sinó de la major part d'ajuntaments, de que la finalitat dels ajuntaments era una mica no gastar i no cobrar als veïns, i llavors hi havia una sensació d'abandonament considerable. Clar, en aquell moment hi havia 4 hores d'aigua al poble, 4 hores d'aigua, no n'hi havia més. La depuradora, potser us en recordeu, estava tocant l'antic camp de futbol.
Aquí dalt, sí,
aquí dalt,
sí.
La vam haver de traspassar. Bueno, aquests problemes eren tan durs que...
Jo sempre, i no agradables, per altra banda.
I no gens agradables, que perdó, l'altre. Portàvem la brossa per la d'ell i ens van... Portàvem la brossa a una finca determinada i va haver un incendi i ens ho van clausurar, buscar un lloc on tirar la brossa. I en aquell moment vam tindre la generositat del Pere Gori, que era regidor, que ens va donar una finca als Aubagues, on hi vam anar poguent tirar brossa, que en aquell moment no hi havia on tirar-la. Que eren problemes molt perentoris, molt de necessitat.
Bueno, feien falta cèntims.
Sí.
O sigui, no es pagaven els impostos, perquè llavors doncs, no es feia declaració, no hi havia IVA, segurament se pagava lo justet i anar fent. Perquè, clar, ningú s'atrevia a pujar tampoc no, massa els impostos.
No, jo me'n recordo que vaig sortir a l'avantguàrdia per ser l'ajuntament que més havia pujat els impostos de Catalunya. Però això era així per lo següent. No sé si us en recordeu que l'aigua no la cobrava l'Ajuntament, la cobrava el Cunillo i ell portava els diners a l'Ajuntament, però no estava en el pressupost de l'Ajuntament. La piscina no estava al pressupost de l'Ajuntament. Hi havia un munt de coses que l'Ajuntament feia i cobrava. Les festes majors no eren a l'Ajuntament. I el que nosaltres vam fer un any és entrar tot això a l'Ajuntament. És clar, el capítol 2 d'ingressos, em sembla que és el 2 o el 3, no me'n recordo ja, fa tant temps ja, que eren los impostos als ciutadans de Falset, se va disparar, però per molt que jo els hi vaig explicar, escolteu, no és que cobrem més, és que ho han posat al pressupost,
vau regularitzar tot el
tema. La gent, això, no va manera de fer.
Podria representar les obres que vas fer llavors, com ara ha fet lo Jaume, bueno, l'exalcalde, que ha fet una despesa molt gran amb biblioteca, amb el cine, amb... Bueno, en fi, amb el castell. Podia ser representava un canvi sins llavors a l'Ajuntament de Falset o no?
Va ser diferent. La situació en aquell moment era bastant d'intentar no endeutar l'Ajuntament, d'anar fent les coses que es podien fer, de prioritzar les que es podien tirar endavant. En aquell moment vam fer moltes de coses, però també perquè vam tindre possibilitat de recollir diners de diverses subvencions, ajuntar-les i anar una mica menjant i collent sense arribar a un endeutament considerable de lo que era l'Ajuntament. Jo crec que cada època és diferent. Llavors, en aquell moment, jo vaig tindre molt en compte que Falset ha tingut dos fets que han marcat la història del segle XX de Falset. Un va ser la trista mort del setembre del 36, que ara ha narrat també el Toni Orensans, que va crear un disbarat al poble, i l'altre va ser la baralla entre l'Ajuntament i el capellà, entremig la mort de l'alcalde, que també va provocar una baralla que va ser molt, molt important per la vida social de Falset. Llavors, en aquells principis de la democràcia, si ens haguéssim atrevit a fer més coses, probablement les hauríem fet perquè es permetia fer més coses, ser més agosarat de lo que calia. Però jo vaig optar amb una reflexió amb altra gent de l'Ajuntament, no sol. I deia, escolteu, aquí el que no hem d'anar és a partir el poble, hem d'intentar que el que fem ho fem tots i que hi hagi una sensació d'unitat dintre del govern municipal. No sé si he encertat o equivocat, jo tornaria a fer el mateix i per tant, quan tu consensues, tens unes limitacions evidents de funcionament.
Has anomenat dos fets. Tu creus que la vida social de Falset està massa polititzada i potser és arrel d'aquestes coses que comentes?
Home, jo crec que la vida... jo crec que la vida social a Falset avui està polititzada normalment. La gent parla, però globalment la gent se saluda pel carrer i hi ha una bona entesa, la major part de gent és sòcia de les mateixes associacions. Jo crec que està polititzada lo normal i que tant de bo no torni un fet... per descomptat, no, sense cap mort, però un fet que torni a provocar la desunió, les divergències o les baralles que hi va haver en el passat. Jo crec que una base d'unitat en projectes necessària per a tirar endavant i per a conviure. I crec que en aquests moments hi és, però que això ho ha marcat en el passat sense cap mena de dubtes.
Quina creus que és la tasca de senador més pesada i més bonica?
Mare meva. A veure, jo al Senat he sigut secretari general del grup socialista i he sigut portaveu de l'Entesa Catalana de Progrés. Això vol dir estar dintre de la direcció del Senat, de l'ordre de l'ordre del dia del ple, de l'ordre d'intervencions, i m'ha fet conèixer el reglament. El Senat té un avantatge i un inconvenient. Un inconvenient és que no és conegut. Tenim un company a l'Entesa que és el Carles Bonet d'Esquerra Republicana, que sempre diu que si el Tejero, en lloc d'entrar al Senat al Congrés, hagués entrat al Senat encara hi fora, perquè no se n'hauria assabentat ningú. I per tant és molt, molt tranquil. Tu pots fer una fenya al mateix temps, si no fas cap fenya pots passar perfectament desapercebut. És a dir, hi ha bastants senadors que no han parlat mai a la tribuna, però si vols treballar et permet treballar molt sense menys control que el Congrés.
Bé, t'he fet la pregunta i potser tenia que fer aquesta altra que te faré ara. De què serveix el Senat? A què es fa el Senat?
A veure,
exactament.
De quina manera pot influir la vida política al Senat?
Perquè estic segur que molta gent no sabem exactament si és eficient o cal o què es fa exactament.
És poc eficient. I et començo dient això. Per què? Perquè no s'ha completat la Constitució. És a dir, la Constitució preveu que el Senat sigui la Càmera Territorial. Però en aquell moment no hi havia territoris i es va establir que les eleccions serien per províncies. Però avui la territorialització existeix. És a dir, un de Ciudad Real és més castellano manchego que de Ciudad Real.
Sí, sí.
I és així. No només aquí que ho és, sinó que és a tot arreu. I, per tant, la representació al Senat hauria de ser de comunitats autònomes. I això no s'ha fet. Per tant, com que és una càmera una mica estranya en la seva composició, també la Constitució li dona unes funcions de control, d'impuls i de segona lectura a les lleis. Però sempre el que decidixi el Congrés preval sobre el que decidix el Senat. És a dir, un projecte de llei arriba al Senat i el Senat el pot vetar o esmenar. Si el vete, el torna al Congrés, i si el Congrés per majoria absoluta el torna a aprovar, va a missa. Si les esmenes que fa el Senat quan tornen al Congrés, el Congrés se torna a pronunciar només sobre les esmenes que s'han introduït al Senat, i si les aprova, van a missa, i si no els aprova, són rebutjades.
I quan canviarem aquest del Senat, doncs? Quan serà realment una cambra territorial?
Jo ho veig molt complicat.
Per exemple, el Partit Socialista, ho veu clar això o no ho veu clar? Per exemple?
Sí.
Doncs, el PP, no es fa. El PP ho veu clar?
A veure, el PP fins avui és el que s'ha negat sistemàticament a parlar de la modificació del Senat. Per què? Perquè té molts senadors. I perquè estructuralment continuarà tenint-nos. És clar, a les últimes eleccions generals, els vots al Senat, si contem el primer senador sortit, el Partit Socialista, sense comptar l'Entesa, o sigui, sense comptar les quatre províncies catalanes, va treure el mateix número de vots que el PP, el mateix número. I, en canvi, la diferència de senadors és de 105 a 123 a favor del PP. No vull canviar això, però jo crec que se pot avançar en aquest sentit si es dona la paraula a les comunitats autònomes, perquè les comunitats autònomes del PP sí que volen un senat així,
perquè tindran més representació,
clar, i perquè realment tindrien una càmera on ells podrien introduir coses i es podria fixar que el senat tingués uns papers determinats. Però si el que pren les decisions són Ferraz, que és on hi ha la seu socialista, i Gènova, que és on hi ha la seu del PP, això no s'arribarà. Ara, si realment se proposés comunitats autònomes, presidents, i esteu d'acord amb que això sigui així, jo crec que per aquest camí tiraria endavant.
Però tal com expliqués, Ramon, els partits van als seus interessos i no van tant als interessos de la gent del carrer i del poble.
No, perquè el del Senat és que no se n'entén ningú.
És que clar, vull dir, amb el que expliques, el funcionament és així. Però bueno...
Bueno, ja que estem parlant aquí amb un...
A veure...
Digues.
A veure, el PP pensa que si manté el Senat així, té possibilitat de veto a moltes coses que els socialistes puguin proposar. Per tant, per què canviar-ho?
Perquè és més interessant que sigui una cambra de...
Però jo vull continuar tenint la possibilitat de veto.
I socialistes, per què no la canvien?
Si perquè necessites el 66% dels vots de les càmeres i no els té ningú. Vaja, tant socialistes com PP poden bloquejar.
Doncs molt bé, estem aquí bloquejats amb el Senat i no ens sortirem. Doncs,
de moment jo no veig que tiri endavant cap tipus
com
de
reforma. Com sabeu el tema del finançament des de Madrid? I tindrem aviat o no?
Això,
aquest tema no...
No, jo d'aquest tema sé el que surt a la premsa i no sé massa com està. El que sí sé és el plantejament que ha mantingut l'Antoni Castells des del primer moment i que és un plantejament molt racional. El que passa és que partim de l'absoluta irracionalitat, és a dir, l'últim text que està publicat, no és una cosa secreta, està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat i el de les Corts. L'últim sistema de finançament, doncs, per aconseguir l'adhesió del Bono, doncs van posar que els municipis grans a les províncies, el cas de Castella-La Manxa, o la no sé què, el cas d'Extremadura, per aconseguir que el Ibarra i el Bono s'afegissin al sistema de finançament. I ara és un sistema en el que hi ha tants condicionants que el principal no compta. Quin és el plantejament del Castells? El plantejament dels Castells és: si la mitja de recaptació és 100, les comunitats que estan per damunt de 100 han de continuar cobrant per damunt de 100 i les que estan per davall de 100 han de continuar cobrant per davall de 100. Ara, si la que cobra més és 120 i la que cobra menys 80, no han de continuar cobrant 120 i 80, sinó que la millor s'han de convertir en 107 i 93. És a dir, jo ja estic d'acord en què part dels meus diners vagin, però no té cap sentit que jo, que més contribueixo, surti castigat del sistema de finançament, perquè el resultat de tot això
sembla,
és que...
Això sembla lògica pura.
És lògica pura. I, però, bueno, com funcionen els altres sistemes federals que existeixen? Doncs és que es puguin comparar Canadà i Alemanya. I Alemanya funciona així. I Canadà garantitza per tothom el 100%. Però els que cobren més, O sigui, no és no igual el 100, sinó que els que hi ha per baix els hi garantisse 100. Dels seus calés, per dir-ho així.
Però bueno, aquest és un sistema.
El que passa, Ramon, que crec que estan acostumats a rebre molts calés i deixar de rebre calés costa això.
I sense cap mena de dubtes.
No, clar, a ningú li agrada.
I... perquè clar, potser no es tracta de és que ara es parla molt que si l'Estat ha de treure calés per donar els catalans, no, jo crec que no es tracta d'això, se tracta de no, que no marxin tant, i de repartir-ho en més condicions, però clar, els calés són uns, llavors què passa? Un s'ha de quedar amb menys calés, perquè no hi ha una màquina de fer calés a l'Estat que dirà, ah, els catalans tindran més calés. No, és que els calés que es reparteixen no n'hi anirà tant als altres. I clar, això suposo jo que deu ser una dificultat que mantenguin els que fins ara han cobrat.
Evidentment, però d'això és de lo que es tracta, de que fem un increment global però que vagi amb aquells que cobraven menys per càpita. Perquè, i després una altra cosa, que perdó, també me l'he deixat de dir. Es cobra per habitant, però per habitant real, perquè l'últim acord de finançament... el cens era el del 1996 i això ha canviat molt. És a dir, hi ha comunitats autònomes que han crescut molt, n'hi ha que han crescut poc i n'hi ha que han disminuït.
Sí, sí.
I per tant, tot això hauria d'anar amb el sentit d'actualitzar-ho i s'ha de ser valent i no és fàcil. No és fàcil, però bueno, jo crec que estem en la línia d'aconseguir-ho. Veurem.
Bueno, depèn del que pressionin els socialistes catalans.
A veure, se sent a dir que la política catalana actual és de baix perfil. Tu com ho veus, això? I què diries?
A veure, en general, tots... sentim nostàlgia, una mica de nostàlgia del passat. Mirem el que ha passat a altres països, no? Ahir llegia un article de Lluís Foix a La Vanguardia en el que posava com exemple d'honestetat i de persona que va encarnar els valors republicans francesos al Mendes France. Bueno, el dels Mendes France és un senyor que va ser primer ministre 6 mesos i que se'l va encarregar i que va ser discutidíssim i avui és una figura,
un referent
a França. El mateix va passar en Mitterrand, o si anem a Alemanya, el Kohl o l'Adenauer o el Willy Brandt són personatges que sembla que no s'han de repetir. Bueno, pues això està passant a Catalunya. Jo suposo que d'aquí un temps direm, bueno, pues no eren tan dolents, no tenien un perfil tan baix. Dit això, hi ha un altre fet que em sembla que no hem de menysprear. Els tenim hasta la sopa, els polítics, avui. I abans no era així. I, a més, s'ha instal·lat com a ciència política que... lo que no dius, lo que no és conegut, no existeix. I, per tant, jo ho veig al nostre grup parlamentari. Hem llogat un periodista, una noia, que hem de generar notícies, hem de dir coses, però què hem de dir? Sí. Pues una mica aquesta pressió dels mitjans ha fet que tendís a rebaixar la sensació del nivell de les persones que estan a dintre de la política catalana. En qualsevol cas, jo crec que hi ha debats al Parlament de Catalunya d'un cert nivell.
M'agradaria tocar una mica el tema de la crisi econòmica que passem, perquè és molt forta. A veure, segons si escoltes alguns professors, que escoltes a la ràdio, com el Niño Becerra, etc., que t'estan explicant que la cosa és molt greu, molts parats, està la cosa 4 o 5 anys a aixecar-se per començar a treure el cap, no arreglar-se, que hi haurà un gran dèficit general del país, perquè clar, vull dir, cada dia has de pagar més subvencions, més parats, ajudar els bancs, a tothom necessita ajuda. L'Estat s'endeuta. Què ha de fer l'Estat per fer calés? Cada dia menys impostos. Què ha de fer? Deute públic? Però arribarà un moment que trauran tant deute públic, no Espanya sol, en tota Europa, que potser no hi haurà calés per comprar tot aquest deute públic. Com ho veieu, els polítics, aquest sistema, aquesta crisi, vaja, tan greu que hi ha?
O sigui, estàs dient que no s'ha de fer res?
Sí, què és el que s'ha de fer, no, segons els polítics?
És que et sembla que em diguis, millor que no féssiu res.
No, al contrari. M'agradaria que em diguessis alguna cosa positiva. Perquè, jo clar, crec... és que està la cosa greu.
Crec que no hi ha massa ningú que sàpigui què cal fer en aquest moment. A veure, i diré com ho veig jo. Que vingués una crisi econòmica era relativament esperable. Per què? Pues perquè portàvem una sèrie d'anys fent més coses de les que érem capaços de consumir. L'exemple més clar és les cases i els cotxes. Fèiem més cotxes dels que érem capaços de consumir i fèiem més cases de les que érem capaços de consumir. Però bueno, això hagués provocat un cert ralentiment, però damunt d'això s'hi ha ajuntat la crisi financera. I aquesta sí que havia de ser coneguda, i no ho va ser. I que, d'on ve la crisi financera? La crisi financera ve de que per a incrementar els guanys ens inventem productes sospitosos que acaben fracassant i que acaben generant un forat. L'exemple més clar és el conegut com, a la, com les d'això basura.
Deixar crèdits a gent que no es pot pagar.
Les hipoteques basura, que per cert els deien ninja, perquè en anglès és ni job, ni income, ni ingressos, ni treball, ni propietats, però et deixem el crèdit. Per què et deixem el crèdit? Perquè d'aquí 3 anys, quan tu ja no hauràs pagat, jo t'embargaré i el vendré amb un altre, però com que l'increment del valor de la casa serà tant, encara guanyaré diners. Però això arriba un moment que es pare. I aquí hi ha un forat espectacular. Avui he sentit que s'ha suïcidat el president d'una empresa d'aquestes gestora. Sí, Freddy Mac, sí. Jo no me'n recordava el nom. Bueno, per què? Perquè tot això s'ha produït. I hi ha un forat a la banca espectacular. I llavors, si no hi ha banca, és com si amb un cos no hi hagués sistema sanguini. La banca ha de fer el seu paper. Bueno, i estem en aquesta dinàmica. I davant de la crisi hi ha diferents sortides o diferents opcions. Una és, jo intento que la societat no es trenqui, que no hi hagi gent sense ingressos, que hi hagi una protecció, o, escolta, anem a veure que l'economia tiri endavant i algú enterrarà l'últim. I nosaltres hem optat per l'última. I, evidentment, això provocarà un dèficit, provocarà un forat als comptes públics. Però entenem que és el que toca fer. I si escolteu els debats que es produeixen als parlaments, l'oposició en aquests moments encara en demana més. Perquè demana rebaixar els impostos i donar més subvencions.
Sí. Que no diga més, això.
Pues clar, llavors, per què? Perquè...
Llavors, clar, és el que et deia abans, has de treure deute pública...
Doncs pues esclar, que has de treure deute pública.
Tothom treu deute pública, arriba un moment que no es pot suportar això.
Doncs pues esclar que no es podrà suportar, però hem d'esperar que aquestes mesures tinguin una sortida. A veure, hi ha un tema, hi ha un llibre que surt aquests dies del Joan Majó que explica, a veure, és veritat que hi ha... de l'1,5 milió als 3,5, 2 milions de persones a Espanya que treballaven i ara no treballen.
O més?
No, són el que diuen les xifres. Jo no crec que hi hagi ningú que no s'apunti. Miquel, bueno, si tu pots... Sí.
És igual. No,
es parla de 3 milions i pico, ja.
No, avui se parla de 3,5 milions. Dic que entre 1,5 milió sí. I 3,5 són 2 milions més. Dels, ja hi havia 1,5 milió quan vam començar.
Val.
Hi ha 1,5 milió que no ha desaparegut mai. I si sortiu pel carrer els veureu.
Sempre,
hi són.
I
no els lloga ningú.
No. Inclús quan hi havia feina també.
Sí, venien de l'estranger i aquests no els llogava ningú. Vale. Llavors, hi ha 2 milions que han deixat de treballar. Però n'hi ha 18 que continuen treballant. Com és que aquests 18 que continuen treballant no tenen un ritme de despesa normal, sinó que s'han retingut? La tassa d'estalvi d'Espanya és la més elevada de tota la història.
És que ens han fet por. Com, i per,
clar,
tant...
per què? Perquè és la primera crisi radiada i televisada. I llavors tothom ha agafat por, tots hem agafat por. I ens hem tornat enormement conservadors amb la nostra situació. I això és difícil, encara genera més crisi.
Sí, però és una mica simple. El que trobo que és una mica simple, això, perquè si hi ha 3 milions i pico de parats, jo estic segur que dels 3 milions, quasi, o 3 i mig, és igual, els que hi hagin, aquests tenen hipoteques, perquè s'ha viscut aquests anys amb un ritme... amb més possibilitats, s'ha allargat més el braç que la màniga. Tothom han viscut del crèdit, la majoria. Clar, això és ara, vas al paro com... És una cadena. Aquests ja no paguen. Els bancs no deixen calés. Perquè, clar, tantes deutes tenen els bancs que tampoc tenen calés. La prova és que l'Estat ha deixat calés als bancs perquè...
No, l'Estat... Això aclarim-ho. L'Estat no ha deixat ni un ral als bancs.
Bueno,
no.
Ho he tingut que posar i calés, doncs.
No.
Sí,
les
ha de tornar, d'acord.
Ha avalat. Home, és diferent.
Molt bé. Estem entrant en un debat econòmic que no és el tema d'aquest programa, un tema econòmic, sinó parlar amb el personatge.
No, saps què passa? Que polítics de primera línia tampoc n'hi tenim, saps?
Tenim cada dia i, per tant, aprofitem.
Jo tampoc me considero un polític de primera línia.
Home, ets un senador
amb
actiu i, per tant, doncs...
Encara sí.
Quants n'hi ha en total de senadors?
260...
Doncs ja està.
266.
Doncs mira, 260.
És que això canvia, ja ho sabeu,
no? A tota Espanya hi ha 266 persones com tu.
Sabeu que el Senat no té el número fixo, sinó que com que les comunitats autònomes tenen un més un per millor o fracció, si passen d'un millor creixen, i si baixen del millor perden senadors. Uh-huh. En aquests moments diuen que a les pròximes eleccions Astúries només nomenarà un senador, que ara en nomena dos, perquè ha disminuït
la
gent. La disminució s'ha produït a Galícia, al País Basc i a Astúries.
Sí, al nord, sí. Diguem-ne. Bueno, ja per acabar aquesta segona part d'aquest perfil professional que comentàvem, a nivell personal, què t'ha portat aquests 30 anys de política activa? A nivell personal, què t'ha portat?
Mira, i jo entenc que en el meu cas ha sigut el triomf del treball, en el sentit de que jo he treballat molt, he treballat els assumptes, he fet propostes, i això ha estat la dinàmica diària, m'ho ha reconegut a l'Isidre Molas, que és el vicepresident del Senat i el president del partit, sempre diu que Catalunya no admet, li costa molt a Catalunya admetre que els polítics de primera línia no siguin de Barcelona. Perquè a Barcelona és on hi ha l'opinió. Llavors, que hi hagi algú que estigui primera línia que no és de Barcelona... Bueno, doncs jo això ho he viscut de primera, és a dir, no, petit no, ho he viscut, no, perquè no entro dintre els processos electorals, però em va sorprendre moltíssim que em diguessin, escolta, potser la gent de Barcelona no ho entendrà, però tu has de ser el portaveu de l'Entesa. I això vol dir una mica la mentalitat aquesta, però jo entenc que això només m'ho he guanyat amb la dedicació i amb el treball.
Molt bé. Ara, bueno, abans, quan parlàvem del perfil primer, tu ets enginyer
agrònom, sí.
I has comentat de que, bueno, quan vas treballar a la cooperativa aquella de Fare, doncs que ara ja no hi ha els mateixos productes.
Res.
Ara series capaç d'entrar al món una altra vegada a l'agrònom?
No, me n'he convençut aquest estiu passat, sobretot que vaig anar uns quants dies a acollir préssecs amb els meus germans de la Torre de l'Espanyol, i cireres. Bueno, no coneixia cap varietat, no n'hi havia cap
no en queda cap de les que hi havia quan jo treballava. Però no és només això, és que els productes fitosanitaris ja no, la major part dels que es feien servir llavors estan prohibits, i el sistema de manteniment és la lluita integrada, que és un concepte nou que avui els pagesos fan anar amb una facilitat extraordinària i que a mi em resulta nova. Per tant, hauria de fer un aprenentatge un considerable per a poder tornar. Però això ho he comentat amb altres, amb altra gent, que no perquè s'hagi dedicat a la política o això, sinó que ha estat separat, i el tornar, bueno, sí. En el cas dels metges, em diu que encara és més espectacular que en el cas nostre. O sigui, un metge que ha estat 10 anys a la política torna i està fora de joc, del tot.
Sí. M'agradaria passar... recordar una mica de quan va ser alcalde, perquè, bueno, són coses que, doncs, la primera vegada sempre és una mica interessant, no? Com veus actual vida, tu, de lluny, i com a alcalde que va ser, de la vida política falsada actual?
Bueno, la veig normal. Hi ha dos grups que han format majoria i un grup que és el més votat que no li sap greu que aquest acord s'hagi produït, i per tant fa l'oposició com considera que l'ha de fer. Jo no l'he de jutjar. La solidesa entre els grups del govern em sembla garantida, i per tant hi entenc que estan fent coses i demostrant que hi ha vida política i vida després dels 12 anys del alcalde anterior.
Doncs molt bé, amb aquest tema deixem ja aparcat el perfil professional, el perfil que hem parlat de política bastament avui, i passarem ja a l'últim perfil del programa, que és el perfil, no en diem humà, no vol dir que sigui així, són preguntes molt breus i que també requereixen preguntes, respostes molt breus. Si et sembla, doncs comencem a disparar.
Quin és el millor moment del dia?
Del dia?
Sí, per tu.
Quan al matí a 6:45 em poso davant de l'ordenador.
I un dia rodó, què seria un dia rodó per tu?
Bueno, un dia de família.
I un mal dia o un dia dolent?
Un dia en què perdem totes les votacions al Senat, que ara passa.
Passa sovint això?
Passa de tant en quant, no totes, però en perdem, sí.
Una bona notícia.
Que s'aprovés el finançament.
I un viatge que us poguessis recomanar?
A Noruega. Soc un enamorat de Noruega.
Un lloc per a viure que no sigui Priorat, però, perquè aquest ja sabem que sí. Bueno, aquest ja sabem que sí.
En qualsevol cas, a la riba nord del Mediterrà.
I un lloc per a oblidar?
Ui, n'hi ha molts d'aquests. Però jo diria que de lo que jo he visitat i he vist, els països àrabs del nord d'Àfrica... I em diuen que pel sud d'Àfrica encara més, però jo no ho conec.
Quines tres coses t'emportaries a una illa deserta? Que avui en dia no n'hi ha, però és igual.
Bueno, a l'ordenador, que faríem anar amb un molí de vent, algun llibre i fruita.
I si et perdessis, on t'han de buscar?
A Falset, probablement.
I què arribaries a fer o què has fet per amor? Si es pot dir, clar.
El dinar cada dia.
Això sí que és amor. Perdó.
Alguna mania confessable?
Sí, en tinc bastantes. Però una que ara no la faig servir tant, que és que jo necessito el paper net davant per escriure, i si no està net he de fer una rodona aïllant tot el que hi ha escrit, si no sóc incapaç d'escriure o de fer una suma perquè m'equivoco i faig faltes d'ortografia.
Tens un plat preferit?
Sí, les en feina.
Quin llibre recomanaries per llegir?
Llibre?
Què recomanaries? Aquest llibre val la pena.
El que m'ha impressionat més dels que he llegit en els últims anys, Els pilars de la terra.
I un llibre per tornar a llegir?
Aquest no és per tornar a llegir, que és massa llarg. Per tornar a llegir, jo m'he rellegit moltes novel·les de l'Agatha Christie.
Un llibre que no hagis acabat de llegir?
Pues ara en tinc un que el vaig recuperant de poc en poc. És de Thomas Mann, Los Buddenbrock. Narra la història d'una família alemana i és ferrós, tot i que la lectura del Thomas Mann és molt agradable.
I un grup musical o un cantant que t'agradi? O...
No, no sóc massa expert jo en tot això.
Una pel·lícula per a veure.
Ui, fa anys que no vaig al cine, no us puc aconsellar aquí.
Quina està la teva última descoberta, com si diguéssim? Que dius, mira, coi, això és...
Està bé, no t'hauria...
Causar... Doncs, de què ets fan?
Però l'he tingut, aquesta sensació d'haver dit, veus, això està bé, però ara no em ve la memòria.
De què ets fan?
Del treball.
I abans d'acabar, demana un desig.
I l'haig de fer públic?
Si pot ser, sí. Sí, ja està.
Doncs que s'acabi la crisi.
I fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset d'aquest mes de maig.
Us esperem el proper mes amb un altre personatge. Bé, millor dit, amb una altra persona per parlar amb ella tranquil·lament.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar-nos personatges per al programa o preguntes que podem anar introduint als propers converses amb els nostres convidats.
Per això tenim els telèfons i de l'emissora i també el correu electrònic que podeu trobar a la ràdio falset.
Nos agradaria la vostra participació activa, també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte proper a les 2 del migdia.
Hem realitzat aquest programa l'Agustín Massip, el Miquel Giné i el Jordi Soldevila a la part tècnica.
Amb el nostre més agraïment sincer, el nostre convidat d'avui, en Ramon Aleu, esperem que t'ho hagis passat bé amb nosaltres i t'hagis sentit còmode.
Sí, sí, còmode, sí.
No us hauria agradat fer-te més preguntes perquè donaves molt per si, però sí. Bueno, ja un altre dia.
Això mateix, farem el perfils dos.
I abans de comediar-nos, digue-nos una cançó que per evocar o
i per què,
que t'agradi, i per què doncs, t'agrada.
Home, la cançó és Mediterráneo del Serrat i m'agrada perquè em sento molt identificat amb la lletra, sobretot en la part final, la part de despedida, allò de si un dia per mi mal viene a buscar-me a la parca. És tota una filosofia molt mediterrània, molt pròpia nostra, i em sento molt identificat.
Doncs molt bé, gràcies per escoltar-nos, gràcies per estar aquí amb nosaltres i fins a l'adiu.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.